El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
Un dels reptes que té Sabadell i, de fet, la majoria de municipis de Catalunya, per no dir tots, és l'habitatge. Els preus continuen disparats, les hipoteques més cares, els lloguers pels núvols i les mesures no ho acaben de contenir. Mentrestant, les administracions, com fa l'Ajuntament de Sabadell, intenten construir habitatge públic, però és una mesura que triga a materialitzar-se. Avui al Cafè de la Ràdio volem parlar d'aquest repte i de moltes coses més amb el tinent d'alcaldessa de Serveis a les Persones, regidor d'Habitatge i de Transició Ecològica, Eloi Cortés. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos a Ràdio Sabadell. Deixi'm que comenci abans, però, per l'actualitat. Explicàvem que la policia municipal ha evitat un centenar d'ocupacions en 8 mesos. De quina manera s'ha aconseguit?
Doncs canviant la lògica de les actuacions i avalant a nivell polític l'actuació de la policia. Hem de tenir en compte que quan hi ha una ocupació en calent o quan hi ha una tentativa d'ocupació es tracta d'un delicte i, per tant, la policia el que ha de fer és actuar i així ho porten fent doncs, des del mandat passat i també en aquest...
Això vol dir que abans no es feia, avalar l'actuació de la policia?
Exacte, sí, sí.
Durant el quadripartit no es feia?
Durant el quadripartit no es feia i, de fet, les dades ho demostren, que hi havia anys que s'havien aturat doncs, només 15 ocupacions. Està correlacionat amb l'increment d'ocupacions que hi va haver durant aquell mandat i ara sí que es fa, no? Perquè l'actuació correcta ha de ser doncs, aturar aquesta ocupació i si es detecta que hi ha una possible situació de vulnerabilitat adreçar aquella persona o aquella família als serveis socials. En cap cas pot ser que la reacció de l'administració sigui doncs, deixar caure els braços i permetre que es produeixi aquella ocupació.
Per tant, s'aturen totes les ocupacions sense preguntar si la persona que està ocupant té o no alguna situació de vulnerabilitat.
Es pregunta si aquella persona té una situació de vulnerabilitat i s'ha d'arribar als serveis socials perquè es faci
l'exploració. Però no es permet l'ocupació.
No es permet l'ocupació, exacte.
I llavors, en casos d'aquestes famílies que estan en situació de vulnerabilitat, quines eines reals té el consistori per resoldre la situació d'aquestes persones?
Doncs un pressupost d'acció social que en els últims anys ha crescut molt. Quan vam entrar l'any 2019 era al voltant de 19 milions d'euros i ara estem al voltant dels 25-26 milions d'euros i per tant hem incrementat els recursos que tenim a disposició i aleshores el que s'ha de fer és una exploració d'aquesta família i en funció de la situació doncs, se li proporciona els recursos que pot ser des de l'allotjament al centre d'emergències municipal, que és un allotjament temporal, a l'allotjament a una pensió o a l'acompanyament a d'altres alternatives, no? Doncs l'acolliment, per exemple, amb una família extensa que en molts casos acaba sent la resposta o pot ser la resposta, no? I després intervencions de més profunditat, si fa falta doncs, acompanyar aquestes persones a que es reciclin i puguin doncs, reincorporar-se al mercat laboral si és que no hi eren o que puguin, una part molt important que estem fent, accedir a totes aquelles prestacions i ajudes com per exemple la renda garantida o l'ingrés mínim vital a la qual tenen dret. I per tant, com que són drets subjectius d'aquestes persones, una de les tasques més importants que fem és derivar-les cap a aquests recursos per intentar que tinguin, si no tenen ingressos, doncs aquests ingressos mínims i que, per tant, no hagin d'estar esperant les prestacions de l'Ajuntament o d'altre tipus de prestacions socials, no? I a partir d'aquí, doncs, poder treballar el que és la resta de situació de família, doncs, a nivell laboral, a nivell educatiu i, evidentment, doncs, l'acompanyament social perquè se'n puguin ensortir.
Clar, però, per tant, en el primer moment aquesta persona no tindrà un habitatge, és a dir, perquè m'entengui, si hi ha l'ocupació, no? Immediatament aquesta persona té un habitatge, en aquest cas el circuit no és aquest, no? Que immediatament se'ls pugui donar un habitatge d'emergència, hi ha alguns casos que sí.
Bueno, si compleixen els criteris. És a dir, la realitat és molt més complexa, no? I pot semblar contradictori, però és el que deia abans. No podem permetre que la resposta de l'administració davant d'una crisi d'habitatge o davant de la necessitat d'habitatge d'una família sigui, doncs, com deia, baixar els braços i permetre que s'ocupi un habitatge que a vegades pot ser un habitatge públic, no? I per tant, el que hem de fer és aquest acompanyament. Podem parlar de si s'han de millorar els circuits, de si s'han de dotar més recursos. I nosaltres hem incrementat el parc d'habitatges d'emergència social. Ara estem al voltant dels 240 de l'Ajuntament, n'hi ha uns 200 més de l'Agència d'Habitatge i quan vam començar el mandat passat n'hi havia menys de 200. No? I per tant, hem incrementat aquest parc. Hem començat a reformar el reglament de la mesa d'emergències. Ja fa 4 o 5 anys que està en vigor i, per tant, tenim prou temps, hem tingut prou temps com per analitzar quin és l'efecte que produeix i sobretot doncs, quins són aquests elements que podem modificar per facilitar l'accés de les famílies o sobretot en els casos aquells on es reconeix el dret a habitatge d'emergència i no tenim en aquell moment un habitatge a disposició, que passi més temps fins que es produeixi la renovació dels papers, que ara és de 6 mesos, i per tant estem estudiant com ampliar aquest termini, no?
En aquesta reforma del reglament de la mesa d'emergències, per què passa? És a dir, per canviar algun tipus de criteris, per intentar ser més àgils? És a dir, quines són les problemàtiques principals que han pogut detectar?
Jo diria que les problemàtiques, a banda d'alguns temes potser molt, molt tècnics, són dos. Una, com deia, això de la renovació, és a dir, una persona quan sol·licita habitatge d'emergència social, compleix tots els criteris, necessita dos passos. Primer, que se li reconegui el dret a habitatge d'emergència i segon, que se li otorgui un habitatge. Si no hi ha habitatge, aquest dret se li queda reconegut per 6 mesos. I si no se li ha atorgat habitatge en aquests 6 mesos, ha de renovar els papers i ho ha de tornar a demanar. Una de les coses que volem fer, hem d'estudiar com ho articulem a nivell jurídic, és que aquests 6 mesos durin més. I, per tant, facilitar que aquelles famílies que compleixen els criteris, que han tingut reconegut el seu dret, hagin de fer menys papers. I això és una de les coses que hem detectat que provocava aquest reglament. I després, una de les altres coses que farem és també clarificar tota la part sancionadora, perquè ens hem trobat que a l'hora d'aplicar algunes sancions no era prou clar i, per tant, diguéssim, no ens donava seguretat jurídica a nosaltres ni tampoc en els propis usuaris, no? I, per tant, una de les coses que volem desenvolupar més perquè no hi hagi cap mena de dubte si en algun moment s'ha d'aplicar alguna sanció.
Em parlava de 240 pisos d'emergència municipals, 200 més de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, si no m'erro, per tant, 440 per Sabadell.
Aproximadament.
Tots ocupats ara mateix?
Sí. Bueno, n'hi hauria algun que no, és a dir, sempre que mirem les xifres d'habitatges diem que n'hi ha uns quants que no estan disponibles, n'hi ha uns quants que estan doncs, en rehabilitació o que en el que diem rotació, és a dir, ha sortit un inquilí i ara entra, no, hem de fer doncs, potser pintar perquè entri el nou inquilí, i després sí que n'hi ha alguns que estan ocupats i ara mateix en tenim 9 d'ocupats de Vimusa, ocupats amb K, diguéssim, que estan en procés judicial esperant a poder-los recuperar. Hem baixat la xifra, perquè fa 4 anys eren 24 i, per tant, doncs, hem anat recuperant aquests habitatges al llarg d'aquests anys doncs, amb la voluntat de que estiguin realment disponibles pel parc públic, sigui d'emergència o sigui de protecció oficial, perquè també n'hi ha algun de protecció oficial que està ocupat.
Quantes persones queden fora? És a dir, amb aquesta xifra que li deia ara, descomptant aquests que puguin estar doncs, en aquest procés que deia ara no disponible, actualment quantes persones haurien d'estar en un habitatge d'emergència i no hi poden ser perquè no n'hi ha de suficients?
Això és la famosa llista d'espera. La xifra és menor, la tenim publicada a la web de Vimusa. La gran part de les persones que sol·liciten habitatge d'emergència social i no hi poden accedir és perquè no compleixen els requisits, d'acord, que estableix el reglament d'ingressos mínims o màxims, d'empadronament, de la situació de vulnerabilitat social, i per tant la majoria, si no entren, és per això. I després pot ser que cada mesa hi hagi doncs, 4, 3, en funció de la mesa, a vegades cap família que es queda esperant un habitatge, se li reconeix el dret, i no té habitatge. Aquesta seria la llista d'espera real. Què pot passar? Que és una de les coses que també estem abordant. A vegades queden fora aquelles famílies o aquells nuclis de convivència amb característiques més especials, per exemple, que necessiten un habitatge adaptat o accessible. Uh-huh. Aquests són els que acostumen a tenir més dificultats per incorporar i, de fet, per això, dins de tot a banda de construir no, noves promocions, amb els habitatges que ja tenim disponibles, ara un projecte que estem desenvolupant és en els baixos d'una promoció que tenim a la zona sud, que ara hi ha trasters, ho transformarem en 3 habitatges adaptats o accessibles, perquè és una de les principals dificultats per donar-hi resposta. Per tant, hem fet aquesta per aquests una zona que ara mateix són trasters, fer un canvi d'usos i transformar-los en habitatges adaptats o, com a mínim, accessibles. I aquest acostuma a ser un dels grans problemes. Després, a vegades, doncs, persones soles, que aquí, en aquest cas, es fan projectes de compartir habitatge, o famílies monomarentals, especialment, doncs, que per la dimensió de la família hem d'ajustar el recurs, no? I per tant han de ser habitatges petits, que aquest, com dic, són els que més ens costen de trobar.
En l'àmbit d'habitatge hem parlat molt, no?, al llarg de l'anterior mandat dels pisos que s'havien de construir d'habitatge social, en aquest cas. S'ha parlat molt del pla local d'habitatge del quadripartit, que en molts moments doncs, s'ha reclamat que s'apliqués. En aquest mandat aplicaran aquest pla local d'habitatge?
A veure, el pla local d'habitatge que va aprovar inicialment el quadripartit no està aprovat de manera definitiva. Val? Jo això ho desvinculo del que és el pla de promoció de l'habitatge, que és on surten les promocions a construir, amb el finançament. Perquè sovint es confon el fet d'aprovar un pla local amb que ja estigui tot a punt per tirar endavant. I els plans locals, i això en tot cas no és problema només del quadripartit, segurament aquí hi podem caure tots i per tant és feina nostra no caure-hi, no són la panacea, és a dir, està molt bé fer i planificar, però després s'han de dotar pressupostàriament. El pla local d'habitatge no estava dotat pressupostàriament i a més, ideològicament tenim moltes diferències amb alguns dels plantejaments que s'hi feien i després també a nivell de contingut, és a dir, és un pla local que incorporava la construcció de la residència sud per part de Vimusa, amb un cost de 10 milions d'euros. Nosaltres des del primer moment ja havíem dit que no volíem que l'Ajuntament construís la residència del sud i, de fet, doncs, la Generalitat està elaborant el projecte per construir-la. I, per tant, partint d'aquesta premissa no ens semblava un pla que fos útil. L'altra cosa era el pla de promoció de l'habitatge, que aquí també l'hem modificat, que és on es comptaven doncs, les promocions i el finançament i d'on havia de venir. Podem entrar en el detall de si estava ben comptat o de si estava ben previst d'on havien de venir els recursos, però en tot cas aquesta part, que és on sí que hi havia diners, l'ampliació de capital de Vimus, etcètera, s'ha executat amb els canvis que hem fet, perquè nosaltres parlem de més de 500 habitatges i el pla que ens hem trobat parlava de 350. Què farem en aquest mandat? Hi hem començat a treballar en elaborar un nou pla local d'habitatge, que ens ha de durar mínim del 24 al 29. Estem mirant si podem fer un termini més llarg perquè en matèria d'habitatge 5 anys passen molt ràpid i per tant ja hem començat a treballar doncs, en seleccionar l'equip que ens ha de fer de relators d'aquest pla local i per tant doncs, abans que acabi l'any, a principis de l'any vinent, començarem aquest procés d'elaboració i també amb la participació doncs, evidentment de la resta de grups polítics i també dels diferents agents de la ciutat que hi poden tenir interès. I sobretot amb la voluntat de posar a 5, 10, 15 anys vista tot aquell sòl que puguem disponible per construir habitatge, sigui que el construeixi la pròpia Vimusa, sigui que es construeixi a través de l'empresa mixta, o sigui explorant una cosa que no s'ha fet mai a Sabadell, o que fa anys que en tot cas no es fa, que nosaltres volem impulsar aquest mandat, que és cedir el sòl a tercers, a cooperatives, fundacions o altres privats que siguin promotors socials perquè ells mateixos hi construeixin habitatge.
Uh-huh. Per tant, aquest pla local d'habitatge és una de les qüestions doncs, que volen posar damunt la taula amb la idea d'aprovar-lo quan?
Doncs haurà de ser al llarg del 2024.
Perquè si em diu 24 vol dir que no tenen molt marge.
No, hi ha temps de fer-lo. La idea és que abans que acabi l'any 2024 pugui estar aprovat com a mínim de manera inicial. I una de les coses que tenim encara el dubte, que també hem de mirar a nivell legal, és si ha de ser de 5 anys o pot ser a 10 anys vista.
I aquí, en el cas del pla de promoció d'habitatge, mantenen aquests més de 500 habitatges, en volen construir més dels previstos o mantenen aquell pla que ja havien fet, que ja era, diguéssim, a dos mandats vista, no? Si no m'erro.
Mantenim aquests 500 habitatges. De fet, la cosa és que amb aquests 500 habitatges pràcticament esgotarem tota la planificació que tenia feta Vimusa a nivell de projectes. I, per tant, la voluntat que amb aquest pla local d'habitatge és posar aquest sòl i començar a planificar, perquè és que no hi ha més projectes treballats, no? I hem estat molt de temps actualitzant els projectes que ja estaven fets, hem estat molt de temps també desenvolupant el pla urbanístic de la Roureda, que ens ha permès no només el complex de gent gran, sinó que es construïssin més de 200 habitatges més, no? I per tant ja tenim com a mínim aquella bossa que sabem que hi podrem construir més habitatge. I jo, sobretot, la part important és que no només hem de construir des de Vimusa, sinó que hem de fer jugar també altres agents que estan interessats i, per tant, cedir-los el sòl perquè també ells puguin aportar i construir habitatge de protecció oficial.
podríem estar dues hores parlant d'habitatge, però li vull preguntar per altres coses. Li vull preguntar per Celleres i Déu. Ens acompanyava el proper tinent d'alcaldessa la setmana passada, parlàvem dels projectes doncs, que s'emmarcaven dins dels fons europeus, era un d'ells. Ens quedava pendent saber què passava amb el Rebost i Celleres i Déu, perquè és una d'aquelles qüestions que em permetrà que li digui així. Es van anunciar, però han anat passant i ningú acaba de saber ben bé què ha de passar. S'ha descartat que el Rebost s'ubiqui a Celleres i Déu?
Això encara no ho podem dir. Ja sé que no sortiràs d'aquí amb el titular, ho sento, Mireia. Estem treballant una opció intermitja pel Rebost. Sabeu que havia d'anar al mercat de Campoamor. Això s'ha d'acabar de treballar a nivell tècnic i també se'ls ha d'explicar a l'entitat i, per tant, doncs, si em permets, primer ho explicarem a l'entitat i després explicarem públicament quin és el plantejament que tenim. Tot això sabent que ens han canviat les regles del joc, perquè quan es plantejava tot el de Celleres 10 no sabíem que hi hauria aquest canvi que ha fet la Unió Europea pel que fa a la distribució d'aliments i, per tant, en el seu moment o tenim a sobre la taula, no?, que són els plans de Celleres 10 amb una mena de gran centre d'emmagatzematge i distribució d'aliments, i la lògica europea ha canviat. Per tant, el que fa ara no és enviar aliments, sinó enviar diners que es transformin en targetes moneder. I, per tant, això també ens obliga a replantejar quin és el model que volem de gestió, no només del Rebost, sinó de la garantia alimentària en general, i també de quins espais posem a disposició, perquè, clar, si no ens arriben aquests aliments i el que ens arriben són targetes directament, doncs la lògica de treball amb les famílies i la lògica també doncs, de l'espai que necessitem és diferent, i ara mateix doncs estem això, doncs, revisant tot el que teníem a punt, veient, esperant com s'acaba de concretar aquests recursos de la Unió Europea, i a partir d'aquí doncs, ajustant-ho, no? I bueno, ens trobem una mica en aquesta situació d'impàs.
Però amb la intenció de buscar-li una nova ubicació al Rebost, o tenint en compte aquest sistema potser no farà falta? Perquè la ubicació del Rebost sap que...
El Rebost ha de tenir una nova ubicació. És una cosa que ells ens han demanat des de sempre, i qualsevol persona que hagi vist l'espai que tenen ara sap que no és prou digne, i especialment hi ha també un tema logístic i de seguretat, que és la rampa d'accés. Per tant, acabi com acabi, no?, el tema d'Europa, el Rebost ha de tenir i tindrà una nova ubicació. Per tant, això ha de passar, a més, en aquest mandat, i ho hem de fer sí o sí, perquè al final, doncs, ja, com deia, una qüestió purament de logística i de seguretat que hem de resoldre sí o sí.
Regidoria de Transició Energètica.
Ecològica.
Ecològica.
L'hem canviat
el nom. Ja ho hem dit malament. Transició Ecològica. Hi ha hagut crítiques. S'ha dit des d'alguns sectors que aquest govern havia deixat arraconat aquest tema, que no li havien donat suficient importància.
Jo, aquí el problema és ideològic, és a dir, el que esperen alguns sectors és que apliquem de manera crítica els seus plantejaments i els seus programes electorals, no? I això nosaltres no ho farem. I per tant nosaltres tenim els nostres propis projectes, i com després hi ha una sèrie, no?, els meus companys i companyes han de venir, que també han d'explicar com s'incorpora aquesta lluita contra el canvi climàtic a les seves regidories. Doncs des de la plantació d'arbrat, no?, que ja hem anunciat, evidentment doncs, l'impuls de les energies renovables, i aquí doncs, tinc el doble barret de transició ecològica i d'habitatge, que Vimosa és un element que impulsa molt tot això. I després un element capdalt, que és la gestió de l'aigua, és a dir, Sabadell és una de les ciutats que millor gestiona l'aigua, dic en general, i també a nivell de consum dels usuaris, i per tant jo crec que és un motiu d'orgull d'explicar també a la ciutadania que ho estem fent bé en un moment de sequera, i que hi ha elements que es poden explorar, no?, com és per exemple l'ús de l'aigua regenerada per reduir el consum del que és l'aigua potable per usos com per exemple el regar. Jo crec que en matèria de transició ecològica també hi ha algunes coses que ens hem de dir, és a dir, no hi ha un impacte zero en matèria de transició ecològica. Si volem implantar energies renovables, i això és un debat que ara mateix hi ha, no?, amb la construcció d'aquesta línia d'alta tensió que ve des de l'Aragó, això té un impacte. I, per tant, hem de ser conscients que l'impacte zero no hi serà. Hem d'avaluar i hem de decidir quin és el mínim impacte que volem. I això és un debat que hem de generar. Hem de generar també el debat de si les mesures que apliquem contra la sequera són prou eficaces o no, o estan una miqueta obsoletes, perquè al final també ens trobem...
I les troba obsoletes, les d'ara?
Algunes sí. En el sentit que, per exemple, té sentit que en aquests moments de tanta calor no es puguin utilitzar fonts ornamentals o no es puguin posar nebulitzadors d'aigua, segurament això s'ha d'ajustar, perquè aquestes fonts, aquests nebulitzadors, es poden alimentar amb aigua regenerada, correctament tractada, i necessitem que els espais o que els refugis climàtics que li diem també hi hagi aquesta humitat i aquesta baixada de la temperatura. I per tant, jo crec que això són coses que ens hem de qüestionar. És el mateix que va passar quan parlàvem de l'ompliment de les piscines. Si no s'haguessin fet els canvis que es van demanar i liderar des de Sabadell, des de l'Àrea Metropolitana, potser haguéssim tingut un estiu sense piscines municipals. Jo no vull imaginar què hagués passat, no? I per tant, evidentment que hem de lluitar contra el canvi climàtic, que hem de lluitar contra el consum d'aigua, però hem de fer un equilibri, perquè si no tindrem purament deserts, i especialment les persones vulnerables no tindran accés a aquests refugis climàtics, no? I a més, jo crec que les dades ens demostren que a Sabadell ho estem fent bé. Com deia, som dels municipis que tenim menys consum d'aigua. A nivell de l'usuari, o no, de l'abonat, del ciutadà, és difícil que redueixin més el consum d'aigua, perquè ja s'està fent molt bé, i per tant ho hem demostrat, de dir, escolta, hem passat un estiu amb una situació de sequera, una situació d'onades de calor, amb piscines, i no hem disparat el consum de l'aigua, no? I per tant jo crec que aquest equilibri és possible i l'haurem de mantenir, perquè si no és això, acabarem tenint ciutats on no hi haurà aquests refugis climàtics, que a vegades és doncs, la piscina del barri, i que especialment afecten a les persones amb més vulnerabilitat o amb menys recursos econòmics.
Se m'està acabant el temps i no el puc deixar marxar sense preguntar-li pels Merinals, perquè entenc que encara és la seva atribució en tant que habitatge, no?
Sí, sí.
Com tenim tot el projecte dels pisos dels Merinals? Quan tindrem informacions noves? I sobretot quan començaran una mica aquestes rehabilitacions?
Doncs ara, des de que es va tancar l'acord pel que fa al 1.765.000 euros que otorgava la Generalitat de Catalunya, que es va signar el conveni, ens van fer la primera aportació de l'Ajuntament, s'ha estat fent una feina molt discreta però molt intensa, que és anar treballant amb totes les comunitats de veïns. Són 14 comunitats de veïns i, per tant, 14 realitats completament diferents. Algunes tenen APIs, d'altres no en tenen, perquè elaboressin tota la documentació necessària per poder presentar les sol·licituds. Nosaltres què hem fet? Hem fet tot aquest acompanyament, els hem anat orientant a l'hora de saber quins passos havien de fer. També hem acabat tancant per cada comunitat quina part d'aquests recursos els hi tocaria en funció de l'estat de cada escala, i ara mateix, just la setmana passada, em deien que ja havíem tancat les 14 sol·licituds de la primera part, diguéssim, dels recursos que eren destinats als projectes. Per tant, d'aquí a finals d'any, què ha de passar? Que les comunitats puguin sol·licitar els recursos per poder elaborar els projectes, i per tant, d'aquí a finals d'any hauríem de tenir els equips que decideixin les pròpies comunitats de veïns elaborant els projectes de rehabilitació, i per tant, un cop tancats, al llarg de l'any vinent hauríem de començar les primeres de les obres.
Per tant, les sol·licituds ja han arribat, és a dir, aquest període de concreció de què feia falta cada comunitat o què volien demanar.
Correcte.
Per cada comunitat.
Aquí hi ha molta part de papers, hi ha comunitats que s'havien de constituir, que havien de fer les reunions de junta, no?, que havien d'assignar. Bueno, tota aquesta part tan laboriosa ja està feta, per tant, ara ja tenim aquestes 14 documentacions entrades, i per tant, ara és qüestió doncs, això de que se'ls trobessin els recursos i que puguin fer la selecció dels professionals, ja si diran, això és cosa seva, quins són els que volen perquè els elaborin els projectes, i llavors, bueno, doncs, un cop tingui el projecte de rehabilitació efectuat, doncs, seleccionar la constructora que hagi de fer les obres per rehabilitar els habitatges.
I recordem que aquestes subvencions, per dir d'alguna manera, les donarà l'Ajuntament. Ha arribat aquests diners ja? La Generalitat els ha enviat?
Sí, sí. Sí, sí.
O sigui, ja tenen aquest 1.700.000 euros.
No el tenim sencer perquè és un pagament per fases, però tot, és a dir, això està funcionant, la veritat és que molt bé, i jo aquí també doncs, agrair la feina dels tècnics de l'Ajuntament i de Vimusa que estan acompanyant els veïns, perquè és una feina molt laboriosa, i dediquen moltíssimes hores, i jo crec que el resultat serà molt positiu.
Eloi Cortés, gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi
gràcies
molt bé.
Gràcies a vosaltres. El cafè de la ràdio.